Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Deu minuts i arribarem a una del migdia, moment en què tancarem aquest Sant Cugat a fons de dimarts, i avui és el torn de l'historiador Domènec Miquel, a qui saludem. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Avui disposat a parlar del monestir?
Sí, avui parlem una mica del monestir.
Una mica només, bueno, perquè tants anys d'història...
És que el monestir dona per molt.
Sí?
Sí, sí, dona per molt, dona per molt.
Doncs parlem del començament.
Comencem, diguéssim així, pels orígens, que és una mica per tenir una idea de quan es crea. De fet, vam estar parlant l'últim, bueno, o penúltim dia, ja no ho sé, diguéssim, doncs, sobre Sant Cugat, i que s'havia creat una església paleocristiana, que aquesta església conservava la tradició, doncs, de les relíquies de Sant Cugat. Bé, doncs, després ja saps allò que arriben els moros, etc, etc. Total, que a partir de la conquesta de Barcelona pels francs, que això succeeix a l'any 801, un temps després, aquest lloc de Sant Cugat, que ha quedat dintre d'unes franqueses, d'una zona de franqueses, perquè com que la frontera amb els moros està en el riu Llobregat, és una zona que és molt fàcil donar cops de mà, i per tant costa molt que s'hi estableixin pagesos, algú decideix de muntar un monestir a partir d'aquesta església que teòricament doncs, hi ha les relíquies de Sant Cugat. I aleshores comença a fer-se doncs, aquí una primera comunitat monàstica, que això també el que immediatament implica és que venen uns quants monjos, però també uns quants pagesos que cultivaran les terres de l'entorn. I això serà l'inici de la colonització de tot aquest entorn. El que són les terres aquestes de franquesa vol dir que qualsevol persona pot anar-hi, clava unes estaques delimitant una parcel·la i aquesta parcel·la l'ha de cultivar durant 30 anys. Al cap de 30 anys es converteix en propietari a l'UE d'aquella parcel·la, és a dir, que per sobre seu només hi ha Déu. És un propietari absolut d'aquelles terres. Sobre el monestir de Sant Cugat, després els monjos el que van fer va ser que es van començar a inventar coses, sobretot en el segle XVIII, el segle XVII, ja van començar. En el segle XVII tenien un problema perquè, és clar, el monestir de Santes Creus té tombes reials, i el monestir de Poblet té tombes reials, i el monestir de Ripoll té tombes comtals, i per tant tots eren alguna cosa.
I aquí no teníem títols.
I aleshores, diguéssim, doncs aquí ens vam inventar dues històries. Primera, que el Castrum Octavianum, com que es deia Octavianum, l'havia creat l'emperador August. I la segona, que és que el monestir de Sant Cugat l'havia creat l'emperador Carlemany. Per tant, el monestir de Sant Cugat no era el real monestir de, sinó que era l'imperial monestir de. I ja se sap que ràpidament això t'augmenta de categoria. Per tant, de fet, aquí a Sant Cugat, segons la documentació aquesta del 17 i del 18, apareix sempre citat com imperial monestir de Sant Cugat.
O sigui, que havíem de quedar per sobre de comptes i,
sí, nosaltres
i altres títols nobiliaris.
Això que ens passa ara, que nosaltres sempre més, doncs això ja ve de lluny, això ja els monjos ja ho tenien.
Mm-hmm. Els monjos que... Bueno, aquí se'n parla molt, hi ha rutes, hi ha visites programades al monestir, parlant de la vida que feien els monjos.
Bueno, de fet... A veure, diguéssim, hi ha un document que és de l'any 878, o sigui, això és encara segle IX, en el qual, és el document més antic en què surt mencionat el monestir de Sant Cugat, en el qual es reconeix, el rei de França reconeix en el bisbe de Barcelona, que es diu Fruidí, que és un franc que han col·locat aquí, doncs li reconeix, entre altres coses, la propietat del monestir de Sant Cugat, i el tindria tal com el havia tingut Hostofred, l'abat Hostofred. Per tant, és possible que el primer abat del monestir fos aquest Hostofred que l'hauria creat. Jo crec que, diguéssim, la creació ha de ser anterior a la meitat del segle IX, és a dir, ha de ser durant la primera meitat del segle IX, no pot ser que sigui molt després, perquè a continuació ja hi comencen a haver-hi pagesos aquí que van agafant terres a l'entorn. I, per tant, com que els monjos van fer una parcel·la molt petita de creació del monestir, és una parcel·la modesta, té 5 quilòmetres de llargada per 1,5 quilòmetres d'amplada, doncs, a veure, calia que tot això, aquesta terra, fos lliure, que a dintre no hi haguessin pagesos implantats. Que, de totes maneres, és molt possible que dintre d'aquesta macroparcel·la hi haguessin alguns homes lliures que tinguessin terrenys més petits.
Dius petita parcel·la?
Sí, bueno. Sí, sí, ja sé que no és justament un solar de Valldoreix, però, en fi.
Quina era la relació entre aquesta comunitat monàstica i els pagesos a l'època?
A veure, és diferent si estem parlant del segle IX, segle X, o si estem parlant del segle XI. Sempre hi ha hagut una relació de subordinació, perquè la idea bàsica és de que els monjos, la regla de Sant Benet diu, allò, diguéssim, treball i pregària, no?
Ora et labora.
Però en realitat és ora, lege et labora. Mm. Per tant, el labora, diguéssim, va sempre com una mica al final, eh? Diguéssim, primer és pregar, el segon és llegir, que vol dir també meditar, i finalment, diguéssim, el treball per mantenir-se. Però aquest treball per mantenir-se cada vegada va anar quedant més delegat en els pagesos. I, per tant, els pagesos estaven subordinats en el monestir perquè eren els que els hi proporcionaven els elements a menjar. Si necessitaven pa, doncs calia que algú sembrés i que després es fes la farina i que després es pastés el pa i tot plegat, eh? Vull dir que, per tant, els pagesos tenen una relació sempre de subordinació. El que passa és que a finals del segle X, principis del segle XI, aquesta subordinació es transforma ja en una relació de senyoriu, és a dir, el monestir es transforma en un senyor feudal i, per tant, els altres es converteixen en vassalls del senyor feudal. S'acabaran convertint en això que es diuen homes propis, solius i afocats, és a dir, homes que són propis del monestir, que són solidaris amb el monestir, si l'abat diu, cap aquí, ells cap allà, eh? I afocats perquè ells viuen dintre del terme aquest del monestir, en unes cases que el monestir els hi ha assignat.
No ens queda gaire més temps, però és fàcil d'imaginar que tenint el centre com a punt central el monestir, al sí. qual ens referíem avui, a partir d'aquí comença, diguem, a sorgir la població de Sant Cugat, no?, al seu voltant.
Sí, diguem-ne que, a veure, aquests pagesos es distribueixen de dues formes. Hi han els que, com que la parcel·la, diguem-ne, és tan gran, per dir-ho així, doncs, esclar, es van creant una sèrie de masies que ells conreuen la terra que tenen al voltant de la masia, no? I després n'hi ha uns altres que són els que conreuen l'entorn més immediat en el monestir, i aquests seran els que aniran fent una vila. Quan es crea un monestir, immediatament el monestir també crea una parròquia, perquè l'església del monestir és essencialment pels monjos, mentre que les esglésies de les parròquies són pels pagesos. Per tant, segurament en el segle IX ja existia aquesta parròquia de Sant Pere d'Octavià. A veure, quan es fa el monestir de Ripoll, la parròquia de Ripoll es crea un any després, eh? Vol dir que tot va molt junt, i en aquí hauria passar una cosa molt semblant, eh? Però el problema és que la documentació no ens ha arribat, eh? Però això és un altre problema.
Molt bé, doncs avui hem fet una pinzellada per aquests orígens del monestir de Sant Cugat, que, com deies en començar, donaria per parlar programes i programes, però com a mínim ens hem ubicat.
Exacte, sí.
Domènec, fins aquí 15 dies.
Perfecte.
I a vostès ja saben que demà la cita, com sempre, és puntualíssims, a les 10 del matí, una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies, bon dia.
Sant Cugat a Fons.